Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
Sabadellenca Actua Vallès està capitanejant diferents projectes socials a la ciutat de Sabadell. De fet, un gruix d'activitats que coincideixen amb el 25è aniversari d'aquesta entitat que va néixer per donar suport a les persones afectades pel VIH i que concentra la prevenció d'aquesta malaltia. Alberto Capitán, director d'Actua Vallès, gràcies per acompanyar-nos i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos, bon dia.
Actua Vallesos, vam donar a conèixer per la lluita contra el VIH, per la lluita sobretot per donar-lo a conèixer, però cada vegada teniu més pals i cada vegada toqueu més coses. I de fet, avui en la llista de preguntes que t'he preparat no n'hi ha cap relacionada amb el VIH, perquè hi ha tantes coses que esteu treballant des de l'entitat que també ens agradaria explicar-les des d'aquí, des de Ràdio Sabadell. De fet, en els últims mesos esteu treballant en el projecte del Housing First, que s'anunciava des de l'Ajuntament. En què consisteix i què s'estia fent?
Sí, nosaltres vam començar a desenvolupar el projecte de Housing First ja l'any passat, el 2017, es va fer aquest primer plantejament d'implementació del projecte. Bàsicament, el Housing First el que tracta és de donar resposta a persones que estan en una situació de sensellarisme, que han fracassat amb altres tipus de modalitats d'intervenció, i que s'ha intentat, han passat per diversos processos, porten anys sovint al carrer. Són persones que no tenen xarxa social, no tenen familiars que es puguin... No, a dir fer càrrec, però tampoc no és aquesta una xarxa,
familiar ajudar, no?
de suport que puguin donar un cert recolzament. Tampoc no hi ha cap xarxa social a nivell d'amistats o a nivell... i s'han trencat tots aquests vincles. Sovint són persones que tenen un trastorn mental i consum de substàncies. Llavors, per això es complica molt la seva viabilitat de modificar la seva situació. I una vegada que s'han esgotat tots els recursos disponibles, el que es planteja és dir, bueno, abandonem la lògica de treure'ls del carrer quan hagin fet tot un procés i comencem dotant-los d'un habitatge, i que aquest habitatge pugui ser un punt d'ancratge, un punt de sortida, un punt de reconstruir-se. Varia totalment la lògica. En comptes de donar l'habitatge al final, el donem al principi amb la intenció de que aquest habitatge pugui fructificar i pugui donar peu a canvis a nivell personal més interns, a molt llarg termini, perquè són persones amb una desestructuració vital molt, molt important.
I en quin punt està aquest projecte a Sabadell?
A Sabadell tenim una petita dificultat. El Housing First es basa en que hi hagi habitatges disponibles i ens hem trobat amb moltíssimes dificultats per poder-los aconseguir dins de la ciutat. El que és el mercat ordinari, bueno, és de difícil accés per dos motius. Un, per una qüestió de preu, i és Sabadell és una ciutat molt cara a nivell de lloguers, i després per una altra qüestió de al propietari li vas explicar que vas a fer aquest tipus de projecte, que posaràs una persona que ve del carrer dins del seu habitatge, i evidentment ho tens vetat. L'entitat ja tenia dificultats per llogar habitatges per als tipus de projectes, justament per això, perquè si no són habitatges públics, el privat difícilment et vol cedir un habitatge, cedir pagant, cedir amb el lloguer, per projectes de tipus social. I a la ciutat de Sabadell ens hem trobat amb serioses dificultats a l'hora de l'implementació, perquè el reglament d'habitatge social no contempla aquest tipus de modalitats i no hi ha habitatge disponible per poder fer aquest tipus de projecte. Malauradament hem hagut de prendre la decisió d'implementar-lo fora de la ciutat de Sabadell.
És a dir, és un projecte, una iniciativa que neix de la ciutat de Sabadell però que no es pot fer a Sabadell perquè no hi ha aquesta disponibilitat d'habitatge públic, però això passaria per... potser no ets tu qui m'has de contestar aquesta pregunta, però això passaria per una voluntat política o hi ha la voluntat política de fer-ho però ens topem amb una burocràcia que no ho permet?
A mi em consta que la voluntat política per part del regidor d'Acció Social hi ha estat des del primer moment. S'ha implicat molt amb aquesta iniciativa, però el reglament ens lliga de mans i peus a l'hora de poder funcionar i no hi ha opció. L'habitatge públic està gestionat per Vimusa, a la ciutat de Sabadell. L'Agència Catalana de l'Habitatge no té habitatge a Sabadell perquè tot el té cedit a Vimusa, i el reglament de Vimusa no contempla aquest tipus d'accions. Doncs, com que no es contemplen, no es pot donar sortida.
Tot i això, aquest no és l'únic projecte en relació amb l'atenció amb el sense llar que poseu en marxa des d'Actua Vallès, perquè també ens explicàveu que heu posat en marxa un projecte d'atenció al sensellarisme. Què s'hi fa en aquest cas? Quina és la feina que hi feu?
Sí, hi ha un projecte que és complementari, que és aquest, l'hem anomenat Actua al carrer, que el que pretén és sortir al carrer a atendre les persones que estan en una situació de vulnerabilitat, una situació de sensellarisme, infrahabitatge, etc. Hi ha, a la ciutat de Sabadell es va crear l'any passat, quan vam començar a parlar de l'estratègia de sensellarisme, es va crear una taula a la que participa tant Acció Social com diverses entitats. I aquí hem detectat aproximadament més d'un centenar de casos de persones que estan en situació d'infrahabitatge. La sospita que teníem és que aquestes són les persones que tenim detectades per part de les entitats o de l'administració, però que n'hi havia més. I no hi havia cap entitat ni cap iniciativa que estigués fent prospecció, que estigués apropant-se als punts on algú notifica que hi ha una persona dormint, per exemple, o als punts on es sospita que poden haver-hi persones que estiguin pernoctant. Bàsicament el que fan és un equip de dos persones, dos educadors, s'apropen a aquests llocs i els expliquen, els recursos que poden haver-hi disponibles, els poden acompanyar als SUES a l'endemà, vull dir, aquestes accions es fan bàsicament de vespre a nit, i bàsicament és això, la novetat per nosaltres sí que era important, és que una de les persones que participen en el projecte com a educador és un igual, és una persona que provenia d'una situació de sensellarisme, i el que ens aporta és una mirada brutal en quant a poder detectar o poder sospitar on hi ha llocs on la gent està dormint, no? I que nosaltres passem pel davant i no ens hi fixem, i ell troba indicis de seguida de aquí hem de venir aquest vespre perquè sembla que... I sovint encerta. Que
I quantes que persones de més heu detectat? Quant temps fa que funciona, primer?
S'ha començat a desplegar el febrer d'aquest d'aquest any, i s'han detectat unes 18 persones. Algunes d'elles coincidint amb l'operació Fred, que portava a terme bàsicament Creu Roja, vam detectar, vam fer sortides durant aquells dies, i vam detectar de nous punts on vam poder notificar els companys de Creu Roja d'escolta, veniu aquí hi ha dos, tres, quatre persones que estan dormint, que no tenim en el nostre, no estan al llistat comú, i bueno, que és necessari poder-les atendre.
Com reaccionen aquestes persones a aquest assessorament? Suposo que ajuda el fet d'aquesta persona, no?, que és un igual, com deies tu.
Sí, és un punt d'entrada bastant fàcil, no? El tenir una persona que ha passat pel mateix perquè sap les pors que tenen, les dificultats que tenen, una vegada es pensa que s'aproparà i que serà benvingut, i no sempre és així, perquè també s'està invadint en aquell moment la seva intimitat, i pot haver-hi un cert rebuig, una certa por davant d'aquest tipus d'intervenció. A priori sí que hi ha una certa desconfiança, no? Bueno, qui és aquesta gent, què em ve a dir, per què venen, per què se m'estan adreçant a mi, perquè normalment la gent quan es troben amb gent que s'adreça amb ells no són bones notícies, o sigui, quan estan dormint al carrer i algú s'apropa, és més aviat per increpar que no pas per oferir ajut. Superat això, la resposta és bastant positiva, i ens trobem des de persones que estan realment en una situació de trànsit i que et diuen, no, estic aquí temporalment i demà passat me'n vaig, i no estic arrelat a la ciutat, i a les persones que poder portar setmanes que estaven donant voltes per la ciutat sense saber quins recursos podien haver-hi i on podien anar.
Per tant, entenc que en projectes com aquests es treballa de manera coordinada amb serveis socials de l'Ajuntament i també amb entitats com, per exemple, Creu Roja?
Sí, absolutament. Hi ha tota una tasca invisible molt rellevant de coordinació. Aquí participa Acció Social, ho està liderant ja des de l'any passat, ho estan entomant aquesta part de lideratge de la taula de sensellarisme de manera molt, molt important. Participa Creu Roja, participa també Càritas, Ningú Sense Sostre i Actua Vallès.
A banda de tots aquests projectes relacionats amb el sense sostre, amb el sense llar, heu posat en marxa també un projecte de formació amb l'escola Ribot i Serra. Recordo que en parlàvem una mica quan ens acompanyaves, crec que va ser aquest mateix desembre, en relació amb el Dia Mundial de la Sida, no? Aquesta intenció d'entrar més directament a la gent jove. Explica'ns una mica en què consisteix aquest projecte.
Sí, nosaltres teníem una inquietud ja fa uns quants anys, i que havíem estat comentant amb la part de salut de l'Ajuntament respecte a les campanyes de sexualitat i efectivitat que estan oferint a la ciutat. D'una banda, ens trobàvem era una campanya que s'havia dissenyat ja feia uns anys i que poder començava a acusar el que era el pas del temps, i que calia actualitzar una, també en quant, a, en quant a continguts. I vam fer aquesta... La proposta és molt simple, és la de... molt simple i complexa a l'hora de desenvolupar, però és la de formar, formar agents de salut, i estem parlant de persones joves, estan fent un cicle formatiu d'integració social, seran futurs professionals de l'intervenció social, això també per nosaltres és molt, molt rellevant.
Per tant, esteu treballant en concret amb aquest cicle del Ribot i Serra.
Sí, exacte, el cicle d'integració social. Els formem durant 7 sessions, forma part del seu currículum de, dins de l'aula, en la part de, crec que és la part de metodologia i innovació, la, on han encabit. Els formem amb sexualitat, afectivitat, amb tècniques de treball amb joves, amb mesures de protecció, etc. Tot un contingut teòric important. I al final el que es pretén és que aquests joves que han rebut aquesta formació siguin els agents de salut que dissenyaran la futura campanya de sexualitat que es dut a terme a l'Ajuntament i que siguin també les persones que l'implementen. Uh-huh. A vegades ens pensem, no?, i que tenim una visió de que encara som joves i ens trobem que les persones que estem parlant de quina ha de ser la campanya de sexualitat pels adolescents de la ciutat, en el millor dels casos tenim 40 anys. Ens queda molt lluny, ens queda molt lluny tot això, no? Ens queda la seva visió no té res a veure amb la que era la nostra sobre la sexualitat i l'afectivitat, i les seves conductes i pautes i normes de funcionament han canviat molt. Amb aquest cicle formatiu el que aconseguim és que persones que han passat per aquella mateixa campanya fa un parell d'anys ens puguin fer una revisió professional, puguin dir, no, això funciona, això no, amb això ens sentim identificats, amb això no, això s'ha de variar, i que puguin ser els mateixos els agents que l'implementen en el curs següent.
Mm-hmm. Per tant, la intenció és que aquests joves que esteu formant a dia d'avui, el curs que ve, facin ells mateixos aquesta formació en sexualitat, que siguin aquests mateixos joves?
Sí, exacte, aquesta seria la...
Acompanyats d'algú d'Actua Vallès, ells sols, com ho voleu fer?
No, acompanyats, pensa, la campanya de sexualitat és formar per joventut, i uh-huh. és l'Ajuntament, és joventut i és salut qui la desenvolupa. Estem en el procés també de negociació de si aquesta idea la volen recollir, la volen incorporar o no.
És a dir, encara no hi ha la segura continuïtat, però si més no, hi ha aquesta feina de formació en aquests joves.
Hi ha hagut unes fases de parlar prèviament amb l'Ajuntament d'aquesta idea, de poder-la desenvolupar. Vam parlar tant amb el regidor de Salut com amb els drets civils, amb el Ramon Vidal i amb la Miriam Fernández, per explicar aquest projecte, aquesta possibilitat de poder-ho desenvolupar, els semblava interessant, però després traslladar, no? A vegades parlem de el mateix que amb el Housing First, una cosa són les voluntats polítiques i una cosa és com traslladar això a nivell tècnic, aterrar-ho a la realitat, que els processos de l'administració són bastant més lents que els de les entitats.
En qualsevol cas, aquest procés de diagnosi, si li vols dir d'aquesta manera, no? De veure què és el que us diuen els joves, què és el que veieu, està sent fructífer per vosaltres? Esteu veient que realment la campanya que estàveu posant en marxa o que es feia des de Sabadell estava una mica descentrada dels joves directament? O aquella idea que teníeu vosaltres d'ostres, potser som ja massa grans per anar-los a explicar, no era tan real?
No, això existeix. I a vegades nosaltres tenim la concepció de que encara som joves i... Hi ha en el nostre cas, la persona més jove és una dècada posterior, no? I han passat 10 anys des de que havia passat per aquella situació d'adolescència. Llavors, encara que no ens sembli, és una distància important. No ens podem veure com un igual una persona que té 10, 20 anys ja no... és un altre món, no? Però 10 anys són molts amb aquesta edat. Llavors, sí que és, per nosaltres és rellevant poder fer una capacitació... prèvia important, és a dir, que aquelles persones que puguin actuar com a agents de salut realment tinguin un coneixement i hagin incorporat tot un seguit de coneixements importants respecte al VIH, ITS i mesures de protecció, però després és que tindrà molt més... Les experiències que s'han desenvolupat és que tenen molt més impacte quan alguns està dient una persona, un igual, no? Una persona del nostre àmbit, del nostre entorn, amb la que ens podem sentir mirallats, que no pas quan, bueno, ve un professional de no sé on explicar-me no sé què, que acaba sent, doncs, una classe més, no? Una classe teòrica més.
Mm-hmm. Doncs estarem atents a veure si aquest projecte finalment es pot materialitzar i la formació, doncs, en l'àmbit de la salut, perquè en el fons la salut sexual és salut, es pot fer també des d'aquest punt de vista o a través d'aquest projecte que poseu en marxa. Ens explicaves també en l'entrevista prèvia que esteu posant en marxa projectes de cooperació internacional de nou, des d'Actua.
Sí, això és una cosa que ens fa molta il·lusió, no? Després, coincidint amb aquests 25 anys, l'entitat havia fet tot un projecte de cooperació internacional al Senegal, ja fa molts anys que es va construir un orfenat allà, i s'havia abandonat aquesta línia. Sí que la variem molt, vull dir, no ens plantegem, la cooperació internacional també ha evolucionat molt, el que no ens plantegem és anar a fer, no? A construir, a fer un equipament, a fer un gran recurs, sinó a fer formació per professionals. La demanda que hem tingut i amb el que estem treballant va per aquesta línia de poder capacitar professionals a l'entorn de l'acció social marroquins en àmbit de sexualitat i afectivitat. També ens sorprenia molt aquesta demanda, no? Perquè a vegades tenim aquestes viatges d'associar el Magreb, països musulmans, amb uns certs tabús... que hi són, però en canvi ens fan una demanda molt, molt concreta, no? De persones que han vist com nosaltres desenvolupem els tallers amb joves i adolescents, persones que són del Magreb i ens han convidat a poder participar-hi, a formar els seus professionals allà.
I quan es pot produir el primer taller?
Esperem que setembre-octubre puguem fer el viatge cap allà, sí.
Per tant, abans de tancar aquest 2018, eh? L'any
sí, sí,
de l'aniversari, sí. Això és el que us agradaria poder fer. Clar, ho deies ara, tot plegat coincideix amb la celebració del 25è aniversari d'Actua Vallès i amb tota la llista que hem fet és obvi que esteu en un bon moment, que teniu un munt de projectes en marxa, però a més m'explicaves també que fins i tot fora de les fronteres de Sabadell, ja ho apuntaves una mica amb el Housing First, segurament l'haurem de desenvolupar fora de la ciutat. A quins altres municipis esteu treballant?
Sí, l'entitat, històricament està arrelada a la ciutat de Sabadell i teníem molta connexió amb Terrassa i els últims anys el que estem també és desenvolupant projectes tant a Manresa com a Granollers. Vull dir que estem abarcant el que és un Vallès Oriental, Occidental, i ens estem ampliant el Bages. La idea és tenir punts estables, tant a Manresa com a Granollers. Actualment, punt estable només tenim a Terrassa, més enllà de Sabadell, i la idea és poder, en el 2018, obrir un punt a Granollers i un altre a Manresa.
I això es desenvolupa directament des de Sabadell o la idea és que dins de Granollers, de Manresa, de Terrassa hi hagi un equip d'Actua Vallès, Granollers, Manresa i Terrassa que funcioni? No sempre hi ha com la presidència o la direcció des de l'alma mater, des de Sabadell?
La idea és que hi hagi, tot el nucli dur és el nucli dur de Sabadell. Vull dir que les accions que fem amb altres ciutats seran d'un dia, dos dies de presència permanent, però no tenir un dispositiu com el que tenim a Sabadell, que és un dispositiu bastant, bastant potent.
I amb quin tipus d'accions en d'altres municipis?
Bàsicament amb treball sexual, amb atenció a persones amb VIH, això també és una demanda que estem tenint per la dificultat de desplaçament, i també tot el tema de treballar amb joves.
Per tant, sou referència, com a mínim en aquestes dues idees, perquè us venen a buscar des del Marroc i també us podeu desenvolupar pel territori català, no?
Sí, sí, exacte.
Uh-huh. A banda d'això, heu preparat alguna mena de celebracions per aquest quart de segle de vida?
Estem preparant coses de cara al Dia Mundial de la Sida, de cara a l'1 de desembre, que és el nostre dia important en quant a l'entitat, i sí que es prepara com alguna mica especial per aquest 25è aniversari, però encara no podem parlar d'exactament què s'està cuinant.
Mm-hmm. Per tant, esteu treballant ja de cara al desembre. En qualsevol cas, sí que veurem alguns canvis ja durant l'any, no? A nivell d'aquests gràfics, d'aquests canvis d'evolució, diguéssim.
Sí, la imatge gràfica, justament ara hem engegat una imatge gràfica nova, que si entreu a la plana de Facebook de l'entitat doncs apareix el logo d'aquesta commemoració dels 25 anys que el mantindrem durant tot aquest any.
Mm-hmm, per tant, fent canvis també. I quina valoració faries d'aquests 25 anys? Perquè és evident que són positius, no? Però quina ha estat l'evolució i quins han estat realment els moments claus per Actua Vallès?
L'evolució ha estat... Per mi és molt interessant poder fer aquesta reflexió, no? D'aquests 25 anys. Jo vaig participar personalment l'any 2002 amb l'obertura del pis d'acollida, després em vaig desvincular i vaig tornar ara fa 10 anys. Jo crec que l'èxit de l'entitat ha estat l'anar adaptant-se a les noves necessitats i noves demandes que anaven sortint. Com dèiem al principi, no? El naixement de l'entitat va tenir a veure amb l'atenció a persones amb VIH, amb processos, parlàvem així, d'acompanyament a la mort, fa 25 anys el que s'està fent en activitat hospitalària i acompanyament a la mort i acompanyament a familiars, i progressivament, vull dir, conforme la malaltia del VIH va anar evolucionant, vam tenir millors tractaments, vam incorporar altres eines. Vam començar a parlar de prevenció, vam començar a fer projectes amb treballadores sexuals, amb joves, vam variar molt la forma d'atendre les persones amb VIH. El que s'estava fent fa 25 anys no té res a veure amb el que s'està fent actualment. I bueno, és aquesta evolució constant, no?, que tingui un cert sentit també aquesta evolució, però poder créixer i evolucionar i aprofitar les oportunitats que ens van oferint.
Alberto Capitán, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, el director d'Actua Vallès, perquè li dèiem fora de micròfon, no? A vegades sembla que només puguem parlar de males notícies, i parlar d'una entitat que fa 25 anys amb un munt de projectes és una bona notícia per la ciutat de Sabadell. També volem que tingués els seus minuts aquí a Ràdio Sabadell. Gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.